Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Primera diada de Sant Jordi des de la pandèmia en dia laborable, marcat per les baixes temperatures i per una pluja que finalment ha respectat força la diada. Maria Pagès.
Els llibreters esperen superar els 900.000 llibres venuts, però els floristes veuen difícil ara assolir els 7 milions de roses venudes. Per primer cop aquest any no coneixerem el rànquing de llibres més venuts al final de la jornada. Eric de l'Arcos, el president del Gremi de Llibreters de Catalunya.
A les 8 del vespre d'avui no podrem dir qui ha venut més. Nosaltres aquest any el que farem és, amb les dades que tindrem, que són molt parcials i que venen dels dies anteriors, dir qui s'ha venut més, però en un grup ampli, no, de 5-6 llibres. I a partir d'aquí nosaltres ja anirem recollint les dades i quan tinguem ja un escrutini important, us podrem dir, amb les dades que tenim, el més venut de Sant Jordi va ser aquest, però això serà d'aquí una setmana.
Pere Aragonès referma el seu compromís amb el català i ha fet una crida a redoblar el compromís amb la llengua amb motiu de la Diada de Sant Jordi.
El president ha destacat l'orgull de la jornada i ha assegurat que és admirada per altres països i nacions.
El català és una eina també d'ascensor social, és una garantia de cohesió de la nostra societat. És, com deia, la invitació que fem des de Catalunya a tothom a formar part en igualtat de drets i llibertats.
El govern espanyol reclama a l'Església Catòlica que indemnitzi les víctimes d'abusos sexuals comesos per aquesta institució.
Així ho recull en un pla que ha aprovat avui el Consell de Ministres per rescabalar el dany sofert per aquestes víctimes i que preveu, entre altres coses, un acte públic de reparació simbòlica. Félix Bolaños és el ministre de la Presidència.
Nosotros ya hemos iniciado conversaciones para que la Iglesia Católica sufrague y asuma el coste de la reparación económica que ha de llevar a cabo con las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia. Y esa conversación y ese diálogo ha de continuar y creo que es imprescindible que la Iglesia asuma su responsabilidad.
L'Audiència Nacional reobre la causa sobre l'espionatge en Pegasus a Pedro Sánchez per noves informacions provinents de França.
El magistrat acorda la reobertura després d'haver rebut una ordre europea emesa per les autoritats judicials franceses que porten la seva investigació sobre espionatge polítics i periodistes.
I en esports, Jordi Cervantes, primera final de la temporada per l'Atlètic Barceloneta.
El conjunt mariner es juga bona part de les seves opcions a la Champions en un partit a caixa o faixa a la piscina del Brescia a partir de les 8 del vespre. Els barcelonins, que disputen la quarta jornada de la segona fase i que ara mateix són tercers del seu grup, necessiten la victòria per mantenir vives les seves opcions per classificar-se per a la final a 4 de la màxima competició continental.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps, especialment avui, diada de Sant Jordi. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. De moment aquest dia de Sant Jordi està venint amb una temperatura força a ratlla, no ha pujat gaire i, de fet, a l'alta muntanya del Pirineu l'ambient és ben fred i, a més, a l'Empordà i encara a les Terres de l'Ebre, al igual que al Pirineu, va bufant el vent i, per tant, la sensació és d'encara més fred. I han anat apareixent alguns primers ruixats. De moment són molt esporàdics, estan deixant poca quantitat d'aigua, però la tendència és que al llarg d'aquesta tarda es facin una mica més generals. Els més probables, sempre locals, però una mica intensos, amb alguna calamarsada, cauran a l'àrea metropolitana de Barcelona, al Camp de Tarragona, i també a la selva al sud de la Garrotxa, en el cas de Girona, a la resta del país més clarianes, amb aquesta nevada que no deixarà de caure a l'Alt Pirineu. Per tant, un temps una mica insegur aquesta tarda, però no amb les tempestes d'ahir. En vista de màgia serà un dia més tranquil, més assolellat, però ben fred al matí, amb gelades tardanes. N'estarem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís-Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Marta Carbó, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Doncs tarda de poc trànsit en general a la xarxa viària catalana. Tampoc a les vies més properes de Barcelona. Només veiem aturades puntuals a la C58 entre Montcada i el nus de la Trinitat d'entrada a Barcelona i a les rondes en sentit Trinitat, a la ronda de dalt entre la carretera d'Esplugues i a Sant Gervasi i a la ronda litoral a la zona portuària. Abans deixo destacar que hi ha un accident a la C-17 a la Garriga que provoca 2 quilòmetres de cua en sentit sud, en sentit Barcelona. De moment, això és tot des del Servei Català de Trànsit. Molt bona tarda.
Hola, Teresa. Sí, sí, t'entenc. Viure al camp és guai, però si estàs tranquil. Mira, t'envio per mail la info de les assegurances i l'alarma i ho comentem, d'acord? Gràcies.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. Ara, les assegurances MyBox i l'alarma, 3 anys sense pujades de preu. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Més informació a caixabank.cat.
El 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya. Si desitges votar per correu, ho has de sol·licitar. Pots fer-ho en qualsevol oficina de correus o entrant al web correus.es amb un certificat electrònic reconegut. Tens temps fins al 2 de maig. Més informació al 012 o eleccionsparlament.cat. Generalitat de Catalunya.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Primera diada de Sant Jordi des de la pandèmia en dia laborable, marcat per les baixes temperatures.
Els carrers són plens de llibres i roses i llibreters i floristes tenen un ull al cel molt pendents de si la pluja acaba fent acte de presència i perjudicant unes previsions de vendes que han anat variant al llarg de la jornada. Mentre els llibreters esperen superar els 900.000 llibres venuts i, en canvi, el gremi de floristes es mostra més contingut, i és que aquesta hora veuen difícil assolir els 7 milions de roses que deien fa unes setmanes. En tot cas, aquest Sant Jordi també és la diada amb la recuperació de la Rambla a Barcelona de punta a punta i el primer en què s'ha hagut de pagar per tenir una parada al recinte del Passeig de Gràcia. Però per primera vegada no acabarà el dia amb la llista de llibres més venuts. Després de les polèmiques dels darrers anys, avui només coneixerem tendències recollides els darrers dies. A Barcelona, l'illa literària del Passeig de Gràcia i la Rambla, recuperada per la festa, són els centres neuràlgics de la Diada de Sant Jordi a Barcelona. No obstant això, els llibres i les roses es reparteixen per totes les poblacions catalanes.
Doncs a Barcelona la gran novetat, com dèiem, per aquest Sant Jordi és la plena recuperació de la Rambla, amb parades de llibres i roses al llarg de tot el passeig, un espai simbòlic perquè allà va néixer la festa fa gairebé un segle, però la pandèmia va obligar a canviar la tradició. Laura Ribas, bona tarda, ha agradat recuperar aquest espai?
Ha agradat moltíssim a jutjar per la riuada de gent que rambleja amunt i avall durant tot el dia, tot i el fred i l'amenaça de pluja. Està planíssim de gom a gom, de parelles, famílies amb nens, grups d'amics, persones soles i també turistes que no s'han volgut perdre aquest espectacle. Aquest any, per primer cop des del 2005, les parades, que són prop d'un centenar, ocupen tota la superfície del passeig des de Canaletes fins a la Rambla de Santa Mònica. Recordem que a causa de la Covid i de l'atemptat terrorista del 2017, aquest espai havia quedat restringit per evitar-lo. Qui no ha parat de treballar ni un minut són les 8 floristeries que hi ha avui a la Rambla. Segons Mercabarna Flor, avui es podria vendre un 30% més que l'any passat, superant els 7 milions de roses. Andrea Barrancua, de Floristeria Llavors, es mostra optimista.
Bastant bé, la veritat. Millor que l'any passat. La gent li agraden els nostres detalls amb les roses. Se les emporten totes, tant d'aquest estant com de l'altre. I bé, o sigui, és un no parar.
També els llibreters treballen avui a tota màquina, un sector que confia repetir les xifres de l'any passat amb prop de 2 milions d'exemplars venuts. Aquí, a banda de llibreries, també trobem petites editorials que només publiquen els seus llibres. Miquel Robles, de l'editorial Can d'Anya, s'estrena al Passeig de la Rambla.
Així que contents, de moment, intentant vendre una miqueta els llibres. És un públic una miqueta estranger, una miqueta estrany, però a poc a poc van caient, així que bé.
El que no es troba a la Rambla són signatures d'escriptors per tal d'evitar aglomeracions. Per fer-les de manera més còmoda, aquestes es concentren a la illa literària de l'Eixample.
Gràcies, Laura. Doncs anem cap a l'illa literària, que està instal·lada al Passeig de Gràcia. Allà s'hi concentren més de 300 parades de llibres i la nostra companya d'Esplugues Televisió, Clàudia Brunsó, bona tarda.
Molt bona tarda. El Passeig de Gràcia està ple de gom a gom de gent que passeja per les parades de roses i llibres per celebrar la Diada de Sant Jordi. Des de les 10 del matí, diversos escriptors i escriptores signen els seus llibres amb una gran cua de lectors que esperen amb moltes ganes la seva dedicatòria. En una diada on la pluja, de moment, no n'és protagonista, els ciutadans i ciutadanes viuen la festivitat amb molta il·lusió.
Jo ja he comprat els llibres també i tinc la rosa, ja que més vol desitjar. Un dia perfecte i molt maco.
Molt bé, també molt bé. N'hi ha molta gent, però és bo que n'hi ha.
Molt emocionant i molt maco, i m'agrada molt que ho hagin fet el Passeig de Gràcia.
He estat tot el dia treballant, però ara just he quedat amb els meus amics i anem a passar un rato divertit. El millor dia de l'any.
Barcelona és l'epicentre del dia d'avui, amb un munt d'activitats programades i portes obertes a diversos espais emblemàtics. A poques hores perquè es faci de nit, la ciutat torna a viure un any més un Sant Jordi amb molta màgia.
Moltíssimes gràcies, Clàudia, i de la capital cap a la resta de poblacions catalanes, fent la primera parada a Lleida, on el Sant Jordi allà es concentra a la Rambla Ferran. Som-hi, doncs, cap allà, UAU Lleida Ràdio, Rubén López, bona tarda.
Bona tarda, des de la plaça Sant Joan de Lleida, on ha començat fa uns instants la 33a ballada de Sant Jordi amb la Sonsoni i la Cobla de Tàrrega. En aquest tram final de diada l'ambient no s'atura i trobem prop de 200 persones que estan gaudint de l'acte que tancarà una jornada engrescadora i il·lusionant pels catalans i catalanes. Durant el dia d'avui, a la capital del Segrià, hi ha hagut al voltant de 190 parades de llibres, roses i entitats socials i culturals ubicades principalment a la Rambla de Ferran i a l'Avinguda Francesc Macià. Els lleidatans han sortit als carrers definint Sant Jordi com la festa del català i un dia més especial que la resta.
Pues yo trobo que és una diada molt especial i molt bonica i la celebro pues regalant roses a casa, a ma mare i a ma germana i donant una volta per les parades dels llibres i tal. Hi ha molt bon ambient i m'agrada molt.
Un dels dies més macos de l'any, la gent surt al carrer, regala roses, llibres, és la festa de la lectura i del català i res, jo regalo roses a casa, a ma mare i de tant en quant un llibre a mon pare i a ma germana.
Les parades han estat un èxit, però també s'han de destacar les actuacions musicals d'artistes de la ciutat i actes culturals com les portes obertes al nou Museu Morera.
Gràcies, Rubén. De Lleida anem cap al nord i fem parada a Palamós, on la Fira de Sant Jordi es celebra al carrer Major. Ràdio Palamós, Carlos Ribas, bona tarda. Quin ambient tenim aquí al Baix Empordà?
Hola, bona tarda. Doncs força ambient, queda aproximadament una horeta perquè s'acabi aquesta fira de llibres i de roses. El temps ha sigut molt benevolent, al final no ha plogut. De fet, ha fet bastant de sol durant tota la tarda i això es nota perquè hi ha molt d'ambient en aquesta fira de Sant Jordi. Una trentena de parades pràcticament en aquest parc que aplega associacions, entitats i també estudiants, per exemple, que venen roses. Però sens dubte és el dia de les floristeries i, per exemple, avui la professional del sector palamosina, Laia Garrosset, ens explica quines roses especials han preparat.
Aquest any hem agafat la màquina de cosir i hem fet uns dracs de texà, unes bosses per posar rosers, hem forrat uns pots per posar-hi unes branques. Bueno, intentem reduir al màxim els plàstics i aprofitar els productes que tenim al nostre entorn.
La diada de Sant Jordi a Palamós s'ha completat amb altres activitats complementàries, com per exemple la lectura continuada al matí, o una obra de teatre, de dansa contemporània, que s'està fent en aquests mateixos moments basada en una obra de William Shakespeare. Una lluïda diada de Sant Jordi al Baix Empordà.
Doncs moltíssimes gràcies, Carles. De Palamós fins a Cambrils, a Tarragona, on el Sant Jordi també té cabuda per les roses solidàries i en concret per les roses contra el càncer infantil. Connectem amb Ràdio Cambrils. Gerard Amigó, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs efectivament, Cambrils està visquent una diada de Sant Jordi, podríem dir-ho amb normalitat, tot i que amb algun entrebanc pel temps en aquesta tarda, és que doncs, al matí hi ha hagut sol, amb una mica d'aire, però a la tarda hi ha hagut algun intent de pluja, i podríem dir així perquè ha caigut un petit ruixat, però que tampoc ha fet que les persones abandonessin el passeig marítim de Cambrils. És més, ara mateix encara hi ha força gent aquí al punt on ens trobem, el passeig marítim de Cambrils, que és el centre neuràlgic de l'activitat de Sant Jordi en el dia d'avui, el mercat de Sant Jordi que organitza la Unió de Botiguers de Cambrils, i com bé deies, un any més i la rosa solidària de la campanya Cambrils pels Valents, que col·labora per recaptar fons, recaptar diners a favor del Pediatric Cancer Center de l'Hospital Sant Joan de Déu per investigar sobre el càncer infantil. La dinamitzadora de la Unió de Botiguers de Cambrils, Sònia Bages, ens explica que Sant Jordi és en reedició, que cada cop està més arrelada a les escoles, però també per a les persones que venen de fora a viure aquí al nostre municipi.
I als col·legis ja s'implanta i des de casa també. Inclús hi ha molta gent que és de fora que ha adquirit aquesta tradició perquè la troba molt bonica.
Aquesta tarda també hi ha hagut un espectacle infantil, batucada, també s'ha fet una tradicional ballada de sardanes, com cada Sant Jordi aquí a Cambrils, un Sant Jordi en el qual ja no es poden trobar alguns llibres, com són el Premi Sant Jordi en català, Confeti, de Jordi Puntí, i en castellà, La Grieta del Silencio, de Javier Castillo.
Doncs moltíssimes gràcies, Gerard. Aquí sí que la pluja ha fet una mica la guitza, a Cambrils. De Cambrils passem ja a parlar del gremi de floristes, que veu difícil assolir els 7 milions de roses per Sant Jordi, però celebra l'ambient als carrers.
El sector admet que la diada està anant lenta, tot i que esperen que la tarda sigui el moment clau del dia. Així ho ha indicat el seu president, Juan Guillén, que pronostica que la venda de roses serà de 2,5 milions a les floristeries. Guillén ha constatat que un any més la rosa vermella és la protagonista del dia i que aglutina un 90% de les vendes. Ara bé, el president ha lamentat que aquest sigui el darrer any amb flors locals, fet que ha atribuït a la falta de relleu generacional i la globalització.
I la Cambra del Llibre espera assolir xifres semblants a les de l'any passat amb la venda d'1.900.000 exemplars. Però per primera vegada, ho dèiem en titulars, aquest any no dirà cap rànquing de llibres més venuts un cop tancada la jornada.
En tot cas, des del gremi treuen ferro a la xifra i no volen fer-ne el titular abans d'hora. Consideren que el més important és que hi hagi prescriptors de la lectura a qualsevol racó del país. Serà doncs el primer Sant Jordi sense rànquing definitiu dels llibres més venuts, malgrat ser un dels moments més esperats de la Diada, tot i que també dels més polèmics. Eric de l'Arco és president del Gremi de Llibreters de Catalunya.
A les 8 del vespre d'avui no podrem dir qui ha venut més. I no té sentit dir-ho encara, perquè hi ha moltes parades que encara estan venent. Si tu encara estàs venent, és com intentar dir qui ha guanyat les eleccions a les 7 de la tarda quan els col·legis tanquen a les 8. No es pot, per molt que tinguis algunes dades i algunes certeses, no? Per tant, nosaltres aquest any el que farem és, amb les dades que tindrem, que són molt parcials i que venen dels dies anteriors, dir qui s'ha venut més, però en un grup ampli, no? De 5-6 llibres per cada temàtica. I a partir d'aquí nosaltres ja anirem recollint les dades i quan tinguem ja un escrutini important, us podrem dir, des del gremi, des de la Cambra del Llibre, amb les dades que tenim, el més venut de Sant Jordi va ser aquest, però això serà d'aquí una setmana.
Així doncs, aquest vespre tindrem un llistat de tendències i dilluns vinent, 29 d'abril, coneixerem el rànquing definitiu.
Molts catalans que viuen fora de Catalunya també gaudeixen del Dia de Sant Jordi amb intensitat. Les comunitats a l'estranger organitzen tot tipus d'activitats amb l'objectiu de donar a conèixer la cultura del país.
A Alemanya, el Canadà, el Japó o Corea s'organitzen activitats tal com la distribució de llibres i roses o actes de cultura popular. A molts països llatinoamericans, les comunitats catalanes tampoc renuncien a celebrar la festa. És el cas de Colòmbia. A la ciutat de Medellín, aquest cap de setmana passat, han fet concerts de cant coral, activitats de promoció de la cultura catalana i fins i tot una botifarrada, com ha explicat a la xarxa el president del Casal Català de la Ciutat, Enric Figueres.
Has de fer molts moviments i molta pedagogia per explicar les diferents activitats, les diferents festes de la cultura catalana, doncs a més de 8.500 quilòmetres del nostre país.
Totes les activitats de les entitats catalanes a l'estranger per Sant Jordi estan recollides al web booksandroses.cat.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
I en clau política, però també relacionada amb el Sant Jordi, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha refermat el seu compromís amb el català i ha fet una crida a redoblar el compromís amb la llengua. Amb motiu de la Diada de Sant Jordi, el president ha destacat l'orgull de la jornada i ha assegurat que és admirada per altres països i nacions. En aquest Sant Jordi, marcat per la precampanya electoral al Parlament del 12 de maig, tots els candidats i han dit la seva, Mont Carvajal.
Aragonès ha comparegut al pati de carruatges envoltat de roses de parades de diverses entitats. Ha fet una crida a utilitzar sempre el català, que ha definit com una invitació a la integració i com a eix vertebrador.
El català és una eina també d'ascensor social, és una garantia de cohesió de la nostra societat. És, com deia, la invitació que fem des de Catalunya a tothom a formar part en igualtat de drets i llibertats.
Responent als periodistes, el també candidat d'Esquerra ha criticat les crides a la unitat de Carles Puigdemont. Segons Aragonès, l'hauria d'haver practicada en els darrers 3 anys. També la candidata de Comuns Sumar, Jéssica Albiach, ha fet una crida a mantenir l'ús social del català i ha defensat la immersió lingüística.
Que davant dels atacs del Partit Popular i de Vox a la nostra llengua i a la nostra cultura, crec que la millor resposta que podem donar és omplir els carrers, omplir les places per donar suport a la nostra indústria cultural.
La cap de llista de Junts per Tarragona, Mònica Sales, ha dit que el 12 de maig caldrà triar entre Puigdemont, que defensa el català, i Illa, que no ho fa.
Salvador Illa, que ja ha dit que quan se li adrecen en castellà, ell contesta en castellà i que no mourà ni un dit per evitar que el català acabi sent una llengua residual i de segona.
El candidat del PSC, Salvador Illa, ha dit que la Diada no és un dia per parlar d'ideologies.
Que és un dia d'unitat, d'unir els catalans, no? Per sobre d'ideologies i de maneres de pensar, no?
I en els mateixos termes s'ha expressat el cap de llista del Partit Popular, Alejandro Fernández, que s'ha passejat pel centre de la ciutat de Barcelona acompanyat del líder del seu partit, Alberto Núñez Feijóo.
I en clau judicial, l'Audiència Nacional reobre la causa sobre l'espionatge amb Pegasus a Pedro Sánchez per noves informacions provinents de França.
El magistrat acorda la reobertura després d'haver rebut una ordre europea emesa per les autoritats judicials franceses que porten la seva investigació sobre espionatge a polítics i periodistes.
Més titulars de la jornada. El govern espanyol reclama a l'Església Catòlica que indemnitzi les víctimes d'abusos sexuals comesos per aquesta institució. Així ho recull en un pla que ha aprovat avui el Consell de Ministres per rescabalar el dany sofert per aquestes víctimes i que preveu, entre altres coses, un acte públic de reparació simbòlica. Carina Bellvé.
Amb el pla, el govern espanyol vol saldar el que considera un deute històric amb les víctimes de pederàstia per part de l'Església espanyola, amb l'objectiu de reconèixer el dany, prevenir-lo en el futur i reparar-lo allà on hagi prescrit. En aquest sentit, el pla preveu un acte públic de reparació simbòlica en presència de les víctimes, reforçar ajudes econòmiques, garantir assistència jurídica gratuïta o millorar la inspecció educativa, així com crear la figura educativa del coordinador de benestar i protecció a les escoles. També preveu impartir cursos de formació, crear un estudi sobre la prevalença d'aquesta xacra i evitar que prescrigui el delicte de pederàstia a Espanya. En paral·lel, al govern espanyol reclama a l'Església que assumeixi la seva responsabilitat i indemnitzi les víctimes d'abusos sexuals. Escoltem Antonio Bolaños, ministre de la Presidència.
Nosotros ya hemos iniciado conversaciones para que la Iglesia Católica sufrague y asuma el coste de la reparación económica que ha de llevar a cabo con las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia. Y esa conversación y ese diálogo ha de continuar y creo que es imprescindible que la Iglesia asuma su responsabilidad.
Aquest pla, amb 5 eixos d'acció, vol donar resposta a les recomanacions que va fer el defensor del poble arran d'un informe publicat a l'octubre en què per primer cop xifrava en 440.000 les víctimes de pederàstia per part de l'Església espanyola, que representa un 1,13% de la població adulta.
Notícies en xarxa.
Més coses. Comissions Obreres rebutja l'ERTO per causes de força major anunciat per la direcció de Freixenet i que afectaria fins a 615 treballadors a partir del maig.
En un comunicat, el sindicat reclama la retirada de l'expedient i que l'empresa s'assegui de manera immediata a negociar amb els representants dels treballadors amb l'objectiu de conservar l'ocupació. Freixenet va qualificar aquesta mesura d'excepcional i la va atribuir al context de sequera. En aquest sentit, l'empresa diu que la intensitat de l'expedient dependrà de l'evolució de la sequera.
I en plana més social, la gestació subrogada serà tipificada com a delicte de tràfic de persones si les dones són coaccionades o enganyades. L'Eurocambra ho ha aprovat avui i els estats membres tenen 2 anys per començar a aplicar la nova normativa. David Gallofré.
La nova directiva no penalitza els anomenats ventres de lloguer. Només se centra en l'explotació de la gestació subrogada quan s'hagi coaccionat o enganyat les dones perquè actuïn com a mares subrogades. En una votació aquest dimarts, el Parlament Europeu també ha aprovat incorporar el matrimoni forçat i les adopcions il·legals com a nous delictes a la Directiva Europea de Tràfic de Persones. Aquests nous tipus d'explotació seran penats amb un màxim de 5 anys de presó o 10 anys en casos greus. A més, la normativa introdueix sancions per a empreses condemnades per tràfic. Segons dades de la Comissió Europea, l'explotació laboral, juntament amb la sexual, és la principal causa de la tracta d'éssers humans.
I en cultura, un apunt, d'aquí uns minuts s'atorguen els Premis Ortega i Gasset de Periodisme al Saló de 100 de l'Ajuntament de Barcelona.
Els guardons organitzats pel diari El País amb el suport de l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona reconeixen els millors treballs periodístics publicats l'any passat en castellà i per primera vegada s'entreguen a Barcelona.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda en waterpolo. Partit a caixa o faixa pel Barceloneta a la Champions. Els mariners disputen la quarta jornada de la segona fase de la màxima competició continental a la piscina del Brescia a partir de les 8 del vespre. Els barcelonins, que són tercers del seu grup, necessiten la victòria per mantenir vives les seves opcions per classificar-se per a la final a 4. El jugador del Barceloneta, Felipe Perroné, ha avisat al programa Esports en xarxa d'aquesta casa que és el partit més important de la temporada que disputaran fins ara.
Però bueno, nosaltres estem per lo nostre, que és jugar aquesta final, no? Com bé és sorpresa, perquè realment és la primera final que ens toca per tenir opcions de classificar-nos. I nosaltres estem tots bé i òbviament, amb la tensió, no?, d'un partit així, que són detalls i ho veiem a tots els esports, que ara, com te despistis un moment, sent-te mal partit.
I en futbol sala, el Barça juga aquest dimarts un partit avançat de la jornada 29 de la primera divisió. Els blaugranes, que volen mantenir el liderat, reben al Palau Blaugrana el Cartagena, 6è classificat, a partir de 8:45 del vespre. Pitu, jugador del Barça, espera gaudir d'alguns minuts.
Sí, es un partido clave porque luego jugamos contra Inter también, que está ahí buscando subir en la tabla. Entonces, Mañana un partido durísimo, pero muy importante para nosotros. Y ojalá la afición viene al Palau y anime a nosotros como siempre está haciendo, que vamos a estar ahí dando el máximo.
Aquest partit s'avança per la disputa de la final 4 de la Champions el primer cap de setmana de maig. En bàsquet, Isaac Fernández deixa de ser entrenador del Barça CBS. Després de 6 temporades al capdavant de la banqueta blaugrana, Fernández deixa l'equip salvat i assegura que és el millor moment per marxar.
Però havia arribat el moment i la decisió estava presa i no m'hagués agradat que es pogués relacionar amb això, perquè bueno, en un altre moment doncs no hagués tingut cap altre problema. Hem baixat, doncs ho tornem a pujar si realment es confia en què ha de ser jo la persona, no?
L'exentrenador ja de l'equip blaugrana arribava a la temporada 2018-2019, quan l'equip era la segona categoria del bàsquet estatal. No va ser fins a la temporada 21-22, quan s'assolia l'ascens directe a la Lliga Femenina, on un any després es convertien en l'equip revelació, arribant a les semifinals de la Copa de la Reina i de la Lliga. Encara en bàsquet, recordar que es confirma el fitxatge de Jordi Fernández com a entrenador principal dels Brooklyn Nets de l'NBA. El tècnic badaloní de 41 anys serà presentat demà dimecres a Nova York, després d'acabar la temporada amb el Sacramento Kings, on era tècnic assistent. I en handbol, són dies de renovacions al Barça. Ahir era el torn d'Enguessan, avui ha signat la seva renovació Jonathan Calsbogart, que ha ampliat el seu contracte, que acaba a l'estiu del 2025 fins al 2028. El lateral suec arribava al conjunt blaugrana l'estiu del 2022 i temporada rere temporada ha anat guanyant protagonisme, sobretot en la parcel·la ofensiva.
Gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
To how I feel, I wonder, wouldn't it be nice to live inside a world that isn't black and white? I wonder what it's like to be my friends. Hope that they don't think I'll forget about them. I wonder, I wonder. Right before I close my eyes, the only thing that's on my mind, you feel it too. I wonder what it's like to be loved by you. Yeah, I wonder what it's like. I wonder what it's like to be loved by. I wonder why I'm so afraid of saying something wrong. I never said I was a saint. I wonder, when I cry into my hands, I'm conditioned to feel like it makes me less of a man. And I wonder if someday you'll be by my side and tell me that the world will end up alright. I wonder, I wonder. Right before I close my eyes, the only thing that's on my mind, been dreaming that you feel it too.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Primera diada de Sant Jordi des de la pandèmia en dia laborable, marcat per les baixes temperatures i per una amenaça de pluja que finalment ha respectat força la diada. Maria Pagès.
Els llibreters esperen superar els 900.000 llibres venuts, però els floristes veuen difícil ara assolir els 7 milions de roses venudes. Per primer cop aquest any no coneixerem el rànquing de llibres més venuts al final de la jornada. Eric de l'Arcos, el president del Gremi de Llibreters de Catalunya.
A les 8 del vespre d'avui no podrem dir qui ha venut més. Nosaltres aquest any el que farem és, amb les dades que tindrem, que són molt parcials i que venen dels dies anteriors, dir qui s'ha venut més, però en un grup ampli, no, de 5-6 llibres, i a partir d'aquí nosaltres ja anirem recollint les dades i quan tinguem ja un escrutini important us podrem dir amb les dades que tenim, el més venut de Sant Jordi va ser aquest, però això serà d'aquí una setmana.
Pere Aragonès referma el seu compromís amb el català i ha fet una crida a redoblar el compromís amb la llengua amb motiu de la diada de Sant Jordi.
El president ha destacat l'orgull de la jornada i ha assegurat que és admirada per altres països i nacions.
El català és una eina també d'ascensor social, és una garantia de cohesió de la nostra societat. És, com deia, la invitació que fem des de Catalunya a tothom a formar part en igualtat de drets i llibertats.
El govern espanyol reclama a l'Església Catòlica que indemnitzi les víctimes d'abusos sexuals comesos per aquesta institució.
Així ho recull en un pla que ha aprovat avui el Consell de Ministres per rescabalar el dany sofert per aquestes víctimes i que preveu, entre altres coses, un acte públic de reparació simbòlica. Félix Bolaños és el ministre de la Presidència.
Nosotros ya hemos iniciado conversaciones para que la Iglesia Católica sufrague y asuma el coste de la reparación económica que ha de llevar a cabo con las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia. Y esa conversación y ese diálogo ha de continuar y creo que es imprescindible que la Iglesia asuma su responsabilidad.
L'Audiència Nacional reobre la causa sobre l'espionatge en Pegasus a Pedro Sánchez per noves informacions provinents de França.
El magistrat acorda la reobertura després d'haver rebut una ordre europea emesa per les autoritats judicials franceses que porten la seva investigació sobre espionatge a polítics i periodistes.
I en esports, Jordi Cervantes, primera final de la temporada per l'Atlètic Barceloneta.
El conjunt mariner juga bona part de les seves opcions a la Champions en un partit a caixa o faixa a la piscina del Brescia a partir de les 8 del vespre. Els barcelonins, que són tercers del seu grup, necessiten la victòria per mantenir vives les seves opcions per classificar-se per a la final a 4 de la màxima competició continental.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps, amb especial atenció per la diada de Sant Jordi. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. De moment, aquest dia de Sant Jordi està venint amb una temperatura força a ratlla, no ha pujat gaire, i de fet, a l'alta muntanya del Pirineu l'ambient és ben fred, i a més, a l'Empordà i encara a les Terres de l'Ebre, al igual que el Pirineu, va bufant el vent i per tant la sensació és d'encara més fred. I han anat apareixent alguns primers ruixats. De moment són molt esporàdics, estan deixant poca quantitat d'aigua, però la tendència és que al llarg d'aquesta tarda es facin una mica més generals. Els més probables, sempre locals, però una mica intensos, amb alguna calamarsada, cauran a l'àrea metropolitana de Barcelona, al Camp de Tarragona, i també a la selva al sud de la Garrotxa, en el cas de Girona, a la resta del país més clarianes, amb aquesta nevada que no deixarà de caure a l'Alt Pirineu. Per tant, un temps una mica insegur aquesta tarda, però no amb les tempestes d'ahir. En vista de demà ja serà un dia més tranquil, més assolellat, però ben fred al matí, amb gelades tardanes. N'estarem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Marta Carbó, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs continuem parlant de fluïdesa en aquesta tarda de Sant Jordi, les principals carreteres i autopistes del país. Ara destacar una avaria a la C33 a l'alçada de Montcada, talla un carril en direcció Barcelona. Hi ha un quilòmetre de cua en aquest punt. També es mantenen aturades puntuals a les rondes de Barcelona en sentit Trinitat, a la ronda de dalt a l'alçada de Sant Gervasi i a la ronda litoral a l'alçada de Montjuïc. Destacar també, per últim, que es mantenen retencions a la C17 a la Garriga en sentit sud, en sentit Barcelona, per un accident. De moment, això és tot des de cada trànsit. Molt bona tarda.
Aquest estiu
l'estiu, vibra amb la millor música en un escenari únic a la Mediterrània. Cap Roig Festival presenta...
John Fogerty.
Sopa de Cabra.
Rosalén.
Sergio Dalma.
I molts artistes més. Cap Roig Festival, l'has de viure. Del 12 de juliol al 16 d'agost. Entrades a caprojfestival.com. Patrocinador principal, CaixaBank.
El 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya. Si desitges votar per correu, ho has de sol·licitar. Pots fer-ho en qualsevol oficina de correus o entrant al web correus.es amb un certificat electrònic reconegut. Tens temps fins al 2 de maig. Més informació al 012 o eleccionsparlament.cat. Generalitat de Catalunya.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Primera diada de Sant Jordi des de la pandèmia en dia laborable marcat per les baixes temperatures.
Els carrers són plens de llibres i roses i llibreters i floristes tenen un ull al cel molt pendents de si la pluja acaba fent acte de presència i perjudicant unes previsions de vendes que han anat variant al llarg de la jornada. De mentre els llibreters esperen superar els 900.000 llibres venuts i en canvi el gremi de floristes es mostra més contingut i és que a aquesta hora veuen difícil assolir els 7 milions de roses que deien fa unes setmanes. En tot cas, aquest Sant Jordi també és la diada amb la recuperació de la Rambla Barcelona de punta a punta i el primer en el que s'ha hagut de pagar per tenir una parada al recinte de Passeig de Gràcia. Però per primera vegada no acabarà el dia amb el llistat de dels llibres més venuts. Després de les polèmiques dels darrers anys, avui només coneixerem tendències recollides els darrers dies. A Barcelona, l'illa literària de Passeig de Gràcia i la Rambla, recuperada per la festa, són els centres neuràlgics de la Diada de Sant Jordi. No obstant això, els llibres i les roses es reparteixen per totes les poblacions catalanes.
I de seguida en farem un repàs, però comencem connectant amb els companys d'Esplugues Televisió que estan desplaçats a aquesta hora a la Sagrada Família, on un any més el temple se suma a la llista d'edificis emblemàtics de la ciutat que fan portes obertes el 23 d'abril, en aquest cas en exclusiva per les persones que celebrin l'onomàstica.
I on també des d'ahir un audiovisual que fusiona l'obra de Gaudí amb imatges de roses creat amb intel·ligència artificial es pot veure fins dissabte.
Anem doncs cap allà, Esplugues Televisió, Aina García, bona tarda.
Bona tarda. Doncs la Sagrada Família està plena de turistes i també de molts Jordis, Jordines, Jorge, Jorgines i equivalents en altres idiomes que aprofiten aquesta entrada gratuïta que tenen per poder visitar la Sagrada Família i l'exposició instal·lada a la Basílica, una projecció anomenada Rosa Rosai i que està feta amb intel·ligència artificial. A les portes d'aquí de la Sagrada Família també veiem molts turistes que aprofiten per fer-se fotografies i també moltes parelles passejant amb una rosa a la mà per gaudir d'aquestes vistes d'aquest edifici tan emblemàtic com és la Sagrada Família. Fa uns instants ha entrat a més l'últim grup de visitants que podran gaudir d'aquesta diada des de l'interior de la Sagrada Família i veure la projecció Rosa Rosae, una projecció que estarà fins al 27 d'abril. Aquest és un dels edificis que ha fet jornada de portes obertes, així com també el recinte modernista de Sant Pau o l'Ateneu Barcelonès, entre molts d'altres.
Una de les activitats paral·leles, doncs, d'aquest Sant Jordi. Gràcies, Aina. De Barcelona marxem cap a Terrassa, on les parades de llibres i roses es concentren sobretot a la plaça Vella. I allà hi tenim els companys de Ràdio Municipal de Terrassa. Quico, Simó, bona tarda.
Hola, bona tarda. Els terrassencs tenien moltes ganes de Sant Jordi i ho han demostrat omplint els carrers del centre i visitant les parades de llibres i roses gairebé sense treva. La principal preocupació del temps sembla que ha aguantat l'embat, almenys fins ara. Aquí a Terrassa s'han muntat 262 parades de llibres i roses, 50 de floristes i llibreters, 200 d'entitats i escoles i una desena de partits polítics. Escoltem l'Aina i la Maria Pilar.
És molt guai perquè és molt típic a Catalunya, és algo que és només nostre i la gent ve aquí a gaudir de la nostra festa.
És un dia molt maco i tothom ha sortit, tant canalla com grans, i bueno, és molt bonic, és una festa molt nostra.
A banda de les parades de llibres i roses, la tarda ha estat per la cultura popular amb la cercavila del Drac de Terrassa, els balls dels bastoners, també dels gegants de Terrassa, i ara mateix l'actuació castellera de les dues colles locals.
Doncs moltíssimes gràcies a Quico Simó, des de Ràdio Municipal de Terrassa. Aquest era l'ambient de, com dèiem, del Sant Jordi a Terrassa. Mentrestant, com dèiem, el gremi de floristes veu difícil assolir els 7 milions de roses per Sant Jordi, però celebra l'ambient als carrers. El sector admet que la diada està anant lenta, tot i que esperen que la tarda sigui el moment clau del dia. Així ho ha indicat el seu president, Joan Guillén, que ha pronosticat que la venda de roses serà de 2 2,5 milions a les floristeries. Guillén ha constatat que un any més la rosa vermella és la protagonista del dia i que aglutina un 90% de les vendes. Ara bé, el president ha lamentat que aquest sigui el darrer any amb flors locals, fet que ha atribuït a la falta de relleu generacional i la globalització. També la Cambra del Llibre espera assolir xifres semblants a les de l'any passat, com dèiem, a la venda d'1.900.000 exemplars, però per primera vegada, ho deien també en titulars, aquest any no diran cap rànquing de llibres més venuts un cop tancada la jornada. En tot cas, des del gremi treuen ferro la xifra i no volen fer-ne el titular abans d'hora. Consideren que el més important és que hi hagi prescriptors de la lectura a qualsevol racó del país. Serà doncs el primer Sant Jordi sense rànquing definitiu de llibres més venuts, malgrat ser un dels moments més esperats de la Diada, tot i que també dels més polèmics. Eric Del Arco és el president del Gremi de Llibreters de Catalunya.
A les 8 del vespre d'avui no podrem dir qui ha venut més. I no té sentit dir-ho encara, perquè hi ha moltes parades que encara estan venent. Si tu encara estàs venent, és com intentar dir qui ha guanyat les eleccions a les 7 de la tarda quan els col·legis tanquen a les 8. No es pot, per molt que tinguis algunes dades i algunes certeses, no? Per tant, nosaltres aquest any el que farem és, amb les dades que tindrem, que són molt parcials i que venen dels dies anteriors, dir qui s'ha venut més, però en un grup ampli, no? De 5-6 llibres per cada temàtica. I a partir d'aquí nosaltres ja anirem recollint les dades i quan tinguem ja un escrutini important, us podrem dir, des del gremi, des de la Cambra del Llibre, amb les dades que tenim, el més venut de Sant Jordi va ser aquest, però això serà d'aquí una setmana.
Doncs d'aquí una setmana coneixerem el llibre més venut, però de moment continuem aquest repàs cap al Sant Jordi i les diferents poblacions catalanes. Anem cap a Olot, on un any més el Firal acull una norantena de parades de llibres i roses. Olot FM, Roger Isern, molt bona tarda.
Bona tarda, companys d'Olot. Doncs la millor de les notícies és que, a banda del Sant Jordi, que ha estat un gran èxit a la ciutat i a la resta de la comarca de la Garrotxa, és que el temps ha respectat, el sol ha estat protagonista, era la gran preocupació de llibreters i també de venedors de roses, però ha estat una diada de les més bones i de les més multitudinàries que recorden en els últims anys a Olot. Una matinal i migdia especialment protagonitzada per infants de diferents escoles de la comarca i una tarda protagonitzada, com ja és habitual, per aquella gent que ja ha deixat de treballar i anar a acompanyar famílies, i també s'han vist imatges de moltes parelles. Durant el migdia, precisament, hem parlat amb el sector llibreter, a veure com anaven aquestes vendes, i l'interès, sobretot, en obres de la comarca de la Garrotxa. Un títol i un llibre que ha cridat molt l'atenció és el Parlar de la Garrotxa, on es recullen expressions del llenguatge de la comarca, i la responsable de la llibreria Isop, una de les llibreries participants en aquest Sant Jordi, Agatha Los Santos, ens explicava com anaven les vendes durant ja el primer tram de Sant Jordi.
Sempre hi ha novel·les que tiren molt, sobretot aquestes que tenen més suport mediàtic, però nosaltres també tenim la col·lecció local que volem destacar, sobretot el Parlar de la Garrotxa, que jo crec que és el que s'està venent més aquest any i és la nostra aposta per com a top vendes d'aquest any. I tenim en infantil, tenim el Racó de Sant Jordi, que cada any se'n venen, encara que sigui la mateixa història, se'n venen una altra vegada i una altra.
Doncs aquestes eren les paraules d'Agatha Los Santos. Esperem demà a conèixer les xifres, però tot apunta que, com dèiem, un dels llibres més bons serà aquest Parlar de la Garrotxa i també, evidentment, obres més conegudes a nivell nacional i internacional. Per tant, el resum és que el temps, els llibres i les roses han estat els grans protagonistes i grans èxits d'aquest Sant Jordi, a Olot aquest dimarts, aquesta Diada de Sant Jordi.
Moltíssimes gràcies, Roger. D'Olot cap a Tortosa, on l'epicentre de Sant Jordi aquí és la plaça de l'Àngel. Connectem, doncs, amb Ràdio Tortosa. Núria Mora, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs a Tortosa el vent i el fred no han impedit avui que els carrers del centre de la ciutat s'hagin omplert de gent per visitar la cinquantena de parades de llibres, roses i entitats en una Diada de Sant Jordi que ha estat un èxit a la capital del Baix Ebre. El fet d'haver caigut en dia laborable ha permès una afluència de públic constant durant tot el dia. Al matí aquí també han estat els alumnes de les escoles, els que han ocupat majoritàriament els carrers, i ja a la tarda famílies senceres i parelles han gaudit d'aquesta diada tan especial. Malgrat que encara no es disposen de dades de volum de vendes de llibres, el balanç de la jornada està sent molt positiu per part dels llibreters, tal com destaca Rosa Cubeles de la llibreria La 2 de Viladric.
El matí ha anat molt bé, al migdia se fa una miqueteta de parada i ara torna a estar molt animat. La veritat és que ara i el temps també s'ha aguantat una mica i està molt animat.
La novel·la històrica, la número 25 de Bernat Navarro i el llibre de fotografies del retratista tortosí Antonio Roca, Tortosa en color, han estat amb diferència els títols d'autors ebrencs més venuts en aquesta Diada de Sant Jordi 2024 a la capital del Baix Ebre.
una cinquantena d'escriptors i escriptores de Tortosa i de les Terres de l'Ebre han signat durant tota la jornada les seves obres a la parada que cada any posa la Biblioteca Marcel·lí Domingo de Tortosa, aquí a la plaça de l'Àngel. La Diada de Sant Jordi s'ha iniciat aquest matí amb un homenatge de l'Ajuntament de Tortosa a l'escriptor Gerard Vergés, que va morir el 23 d'abril d'ara fa 10 anys i que ha consistit en una ofrena floral a l'espai que té dedicat al Parc Municipal Teodor González.
Gràcies, Núria. De Tortosa marxem cap al nord lleidatà, cap a la Seu d'Urgell, on el Sant Jordi aquí es concentra al passeig Joan Brodier. Anem fins allà. Ràdio Seu, Pep Graell, bona tarda.
Bona tarda i bona dia. Doncs sí, el passeig Joan Brodier i el seu voltant concentren any més la celebració de Sant Jordi a la Seu d'Urgell. Enguany, el cèntric vial de la capital de l'Alt Urgell acull una quarantena de parades de llibreters, floristes, entitats i associacions. Paral·lelament, la festa també ha sumat mitja dotzena de propostes al voltant dels llibres i la lectura. Signatures de llibres, lectures en veu alta de poemes, un espectacle de dansa, música, literatura i arts plàstiques, xerrades i explicacions de contes per part dels seus autors. En aquest apartat, Isidre Domenjó, escriptor i president de l'associació Llibre del Pirineu, destaca la importància del llibre fet al Pirineu.
Els llibres del Pirineu penso que gaudeixen d'una molt bona salut des de fa ja molts anys i aquesta bona salut s'està consolidant any rere any i la Diada de Sant Jordi és una mostra, especialment amb el que és llibre d'història, d'història local i també pel que és llibres de natura i d'excursionisme i el llibre infantil que també està guanyant molt pes gràcies a les iniciatives de diverses editorials.
Segons ens expliquen els llibreters, a hores d'ara, els llibres més venuts són Tor, foc encès, de Carles Porta, Paraules que m'agraden, de Joan Aixàs, i els contes El dia absent, de Pepita Cloc, i El gegantó de Sant Antoni, de Rosa Mastino. Fins aquí aquesta connexió des de la Seu d'Urgell. Bona dia a tothom.
Doncs bona diada també per la Seu d'Urgell. Gràcies, Pep. I per acabar aquest repàs, tornem cap a Barcelona, ara ja a la Rambla, el centre de venda de roses a Catalunya per excel·lència, i on hi tenim la nostra companya Laura Ribas.
Ha agradat moltíssim a jutjar per la quantitat de gent que està ramblejant amunt i avall d'aquest passeig. Està planíssim de parelles d'enamorats, de famílies, de persones soles, de grups d'amics i també de turistes que no s'han volgut perdre aquest espectacle. Com dèieu, aquest any per primer cop des del 2020, les parades, que són prop d'un centenar, ocupen tot el passeig, des de dalt, des de Canaletes fins a la Rambla de Santa Mònica. Recordem que aquest espai havia quedat restringit després de l'atemptat terrorista del 2017 i també de la pandèmia de la Covid. Qui ha estat treballant a tota màquina des de primera hora del matí són algunes de les floristeries, vuit floristeries oficials que hi ha aquí a la Rambla. No han parat ni un minut de treballar, com l'Andrea. Andrea, no sé si a jutjar pel nivell de feina que heu tingut es compliran les previsions del gremi, que apunten que es podria vendre més d'un 30%. Respecte a l'any passat?
Sí, jo crec que ja l'hem superat, perquè l'any passat no ens va acompanyar molt el temps, aquest any la gent s'ha animat més al carrer i hi ha més moviment, i bueno, mira quina hora és i encara seguim com si fossin les 9 del matí.
El que no es troba a la Rambla són signatures d'escriptors per tal d'evitar aglomeracions. Per fer-les de manera més còmoda, aquestes es concentren a la illa literària de l'Eixample.
Gràcies, Laura. I encara un últim punt de Catalunya. Anem cap a Montblanc, on el Sant Jordi allà es viu de manera especial perquè es fa l'acte d'entrega de la rosa coincidint amb la Setmana Medieval. Ràdio Montblanc, Josep Ardila, bona tarda.
Bona tarda, com dèiem, a la Diada de Sant Jordi, un dia especial a Montblanc en el marc d'aquesta Setmana Medieval, i avui un dels dies culminants, un dels dies importants, aquest 23 d'abril, amb l'entrega, l'acte d'entrega de la rosa del Sant Jordi a la princesa, un dels actes tradicionals, clàssics i característics de la Setmana Medieval de Montblanc. S'ha fet aquesta tarda al fossar de la muralla de Sant Francesc amb tota la comitiva, amb tots els nobles de la Casa Reial i també amb tots els personatges d'aquesta Setmana Medieval, que encara continuarà aquest proper cap de setmana fins al diumenge 28 d'abril.
Doncs moltíssimes gràcies, Josep Ardila. Fins aquí aquest ampli repàs de la Diada de Sant Jordi a Catalunya.
Notícies en xarxa, edició vespre.
I en clau política, però també al voltant de Sant Jordi, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha refermat el seu compromís amb el català i ha fet una crida a redoblar el compromís amb la llengua amb motiu de la Diada de Sant Jordi. El president ha destacat l'orgull de la jornada i ha assegurat que és admirada per altres països i nacions. En aquest Sant Jordi, marcat per la precampanya electoral al Parlament del 12 de maig, tots els candidats hi han dit la seva. Mont Carvajal.
Aragonès ha comparegut al pati de carruatges envoltat de roses de parades de diverses entitats. Ha fet una crida a utilitzar sempre el català, que ha definit com una invitació a la integració i com a eix vertebrador.
El català és una eina també d'ascensor social, és una garantia de cohesió de la nostra societat. És, com deia, la invitació que fem des de Catalunya a tothom a formar part en igualtat de drets i llibertats.
Responent als periodistes, el també candidat d'Esquerra ha criticat les crides a la unitat de Carles Puigdemont. Segons Aragonès, l'hauria d'haver practicada en els darrers 3 anys. També la candidata de Comuns Sumar, Jéssica Albiach, ha fet una crida a mantenir l'ús social del català i a defensar la immersió lingüística.
Que davant dels atacs del Partit Popular i de Vox a la nostra llengua i a la nostra cultura, crec que la millor resposta que podem donar és omplir els carrers, omplir les places per donar suport a la nostra indústria cultural.
La cap de llista de Junts per Tarragona, Mònica Sala, ha dit que el 12 de maig caldrà triar entre Puigdemont, que defensa el català, i Illa, que no ho fa.
Salvador Illa, que ja ha dit que quan se li adrecen en castellà, ell contesta en castellà i que no mourà ni un dit per evitar que el català acabi sent una llengua residual i de segona.
El candidat del PSC, Salvador Illa, ha dit que la Diada no és un dia per parlar d'ideologies.
Que és un dia d'unitat, d'unir els catalans, no? Per sobre d'ideologies i de maneres de pensar, no?
I en els mateixos termes s'ha expressat el cap de llista del Partit Popular, Alejandro Fernández, que s'ha passejat pel centre de la ciutat de Barcelona acompanyat del líder del seu partit, Alberto Núñez Feijóo.
I encara un apunt judicial. L'Audiència Nacional reobre la causa sobre l'espionatge en Pegasus a Pedro Sánchez per noves informacions provinents de França. El magistrat acorda la reobertura després d'haver rebut una ordre europea emesa per les autoritats judicials franceses que aporten la seva investigació sobre espionatge a polítics i periodistes. I un altre titular de la jornada, el govern espanyol reclama a l'Església Catòlica que indemnitzi les víctimes d'abusos sexuals comesos per aquesta institució. Així ho recull en un pla que ha aprovat avui el Consell de Ministres per rescabalar el dany sofert per aquestes víctimes i que preveu, entre altres coses, un acte públic de reparació simbòlica. Carina Bebé.
Amb el pla, el govern espanyol vol saldar el que considera un deute històric amb les víctimes de pederàstia per part de l'Església espanyola, amb l'objectiu de reconèixer el dany, prevenir-lo en el futur i reparar-lo allà on hagi prescrit. En aquest sentit, el pla preveu un acte públic de reparació simbòlica en presència de les víctimes, reforçar ajudes econòmiques, garantir assistència jurídica gratuïta o millorar la inspecció educativa, així com crear la figura educativa del coordinador de benestar i protecció a les escoles. També preveu impartir cursos de formació, crear un estudi sobre la prevalença d'aquesta xacra i evitar que prescrigui el delicte de pederàstia a Espanya. En paral·lel, al govern espanyol reclama a l'Església que assumeixi la seva responsabilitat i indemnitzi les víctimes d'abusos sexuals. Escoltem Antonio Bolaños, ministre de la Presidència.
Nosotros ya hemos iniciado conversaciones para que la Iglesia Católica sufrague y asuma el coste de la reparación económica que ha de llevar a cabo con las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia. Y esa conversación y ese diálogo ha de continuar y creo que es imprescindible que la Iglesia asuma su responsabilidad.
Aquest pla, amb 5 eixos d'acció, vol donar resposta a les recomanacions que va fer el Defensor del Poble arran d'un informe publicat a l'octubre en què per primer cop xifrava en 440.000 les víctimes de pederàstia per part de l'Església espanyola, que representa un 1,13% de la població adulta.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda. Avui és partit de Champions pel Barceloneta, un Barceloneta que juga el partit a caixa o faixa, ja que els mariners disputen la quarta jornada de la segona fase de la màxima competició continental a la piscina del Brescia a partir de les 8 del vespre. Els barcelonins, que són tercers del seu grup, necessiten la victòria per mantenir vives les seves opcions per classificar-se per a la final a 4. El jugador del Barceloneta, Felipe Perrone, ha avisat al programa Esports en Xarxa d'aquesta casa que és el partit més important de la temporada que disputaran fins ara.
Però bueno, nosaltres estem per lo nostre, que és jugar aquesta final, no? Com bé de sorpresa, perquè realment és la primera final que ens toca per tenir opcions de classificar-nos. I nosaltres estem tots bé i òbviament amb l'atenció, no?, d'un partit així, que són detalls i ho veiem a tots els esports, que ara, com te despistis un moment, sent-te mal partit.
El partit començarà d'aquí a 5 minuts, una mica més, volíem dir. En futbol sala, el Barça juga aquest dimarts un partit avançat de la jornada 29 a la primera divisió. Els blaugranes, que volen mantenir el liderat, reben el Palau Blaugrana al Cartagena, sisè classificat, a partir de 9:15 del vespre. El jugador del Barça, Pitu, espera gaudir d'alguns minuts.
Sí, es un partido clave porque luego jugamos contra Inter también, que está ahí buscando subir en la tabla. Entonces, mañana un partido durísimo, pero muy importante para nosotros. Y ojalá la afición viene al Palau y anime nosotros, como siempre está haciendo, que vamos a estar ahí dando el máximo.
Aquest partit s'avança per la disputa de la final a 4 de la Champions el primer cap de setmana de maig. En bàsquet, Isaac Fernández deixa de ser entrenador del Barça CBS. Després de 6 temporades al capdavant de la banqueta blaugrana, Fernández deixa l'equip salvat i assegura que és el millor moment per marxar.
Però havia arribat el moment i la decisió estava presa i no m'hagués agradat que es pogués relacionar amb això, perquè bueno, en un altre moment doncs no hagués tingut cap altre problema. Hem baixat, doncs ho tornem a pujar si realment es confia en què he de ser jo la persona, no?
En l'exentrenador ja de l'equip blaugrana arribava la temporada 2018-2019, quan l'equip era la segona categoria del bàsquet estatal. En futbol, Aitana Bonmatí guanyava ahir el Premi Laureus a la millor esportista del 2024. Ho ha guanyat absolutament tot, pilota d'or, de best, millor jugadora de la FIFA. Bonmatí explicava que les nenes ara poden tenir referents femenines.
Que somos todas más referentes, así que nada, orgullosas de serlo, no solo para niños, sino para niños. Yo creo que es muy importante que los niños de pequeños puedan tener referentes femeninas, porque cuando crezcan tengan una mentalidad más igualitaria.
I en handbol, avui ha signat la seva renovació Jonathan Karlsbogaard, que ha ampliat el seu contracte, que acabava l'estiu del 2025 fins al juny del 2028.
Gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
Quiero si ven la cartera llena.
escogiste a la más guapa y a la menos buena. Sin saber cómo ha venido, te ha cogido la